Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Aquesta és una tertúlia proscrita especial, ja que nosaltres, com a mínim, la vista és molt diferent. Veieu molta gent que normalment només tenim a l'Aleix davant gravant-nos. I avui més de 200 persones estan aquí en directe amb nosaltres, així que, primer de tot, benvinguts. Nosaltres fèiem aquesta tertúlia especial per celebrar que fa un any que vam començar aquest projecte. Ha passat molt ràpid, però han passat moltes coses. I el que no ens esperàvem és que avui parlaríem d'una convocatòria d'eleccions. Som sincers, no ens ho esperàvem. És veritat que el Costa ahir al matí va dir potser hi haurà... I jo li vaig dir no, no. I vas dir el 12 de maig, correcte, sí, sí. I ho ha encertat tot el Costa. Per tant, tot el que teníem previst per parlar avui, aquelles preguntes que ens havíeu fet arribar per parlar d'altres coses, doncs em sap greu, però les esborrem o les guardem per la propera. Però anem a parlar una cosa que són les eleccions el 12 de maig i serà el tema de la tertúlia. És veritat que sí que hem rebut preguntes al llarg d'avui més concretes sobre les eleccions i aquestes sí que les incloses, però jo he fet part de la meva feina també i n'he anat posant. M'he anat molt, però en realitat no he dit bon vespre al Benedó Antefatxín, bon vespre a Josep Costa.
Bon vespre, Txell.
Heu d'obrir els micros, si no, no.
Bon vespre, Txell, per tal Maresme.
Bon vespre. I hem tingut un convidat, tenint en compte que anem a eleccions i que són unes eleccions importants, hem demanat al director de VilaWeb, Vicent Partal, que s'assumi a aquesta tertúlia, una mica especial, que quasi bé no us veig ni les cares, és una mica raro això, de tertúlia ja en línia recta.
No cal, procuraré parlar el mínim possible.
Vale, d'acord. Tinc un convidat perquè parlis, però d'acord.
Ha vingut a agafar idees per l'editorial de demà.
De fet, ens ha confessat que durant la tertúlia l'escriuria.
La té mitja escrita i no l'ha acabat, correcte. Però en definitiva, el que volem parlar avui és de què passarà aquest 12 de maig. Tornarà Puigdemont, hi haurà aquesta llista del quart espai, és possible, no és possible. Sortirà algun resultat que serà possible governar, no? Tot plegat, ho analitzarem i si us sembla comencem la tertúlia proscrita. Ja hem tirat la careta famosa, per tant no es perdreu l'Albano fent moviments, però comencem amb un clàssic, si us sembla, que és un titular, Albano.
Hem de convertir aquesta convocatòria electoral en una oportunitat per pensar.
Això no és un titular, això és un míting. T'han demanat un titular.
Google, si té més de 90 caràcters, no el vol, eh?
Hem de rebel·lar-nos davant la dictadura de l'algoritme.
Això està millor.
Costa.
Ja potser l'he fet mig avui, però és que l'Anna Coix s'ha estimbat, per fi.
I Vicent, abans la Manu diria que jugaves amb avantatge, que ets l'expert en titulars.
12M el momentum.
Doncs amb això comencem amb les preguntes. I la pregunta que més s'ha repetit és, i ara què? Suposo que part de la resposta l'ha fet l'editorial d'avui del Vicent, que és ara la gent decidirà. No?
Sí.
És el moment que la gent decideixi què vol.
Sí. Jo voldria començar, vull dir, la gent que escolteu la tertúlia setmana rere setmana sempre estem queixant-nos del govern, home, deixeu-nos uns minuts de celebrar que ha caigut el govern que setmana rere setmana dèiem que havia de caure. I no és res personal, vull dir
que és un mèrit de la tertúlia proscrita.
Jo crec que sí.
Durant un any hem estat
matxacant
aquest govern.
Ens ha costat un any, no ho sé, la propera vegada hauríem d'anar una mica més de cara a la idea. Però bé, només dir, més enllà de la medalla que ens correspon, escolta'm, sempre és motiu de celebració quan cau un govern inoperant. És a dir, un govern que ha tingut deficiències brutals pel que fa a l'educació, a la llengua, a la qüestió aquella de les rodalies, els fons europeus, una de les grans bases, tot això que hem repetit i repetit rere tertúlia, l'acord de claretat, no? Que sempre reiem una mica, no? Amb l'acord de claretat. Bueno, doncs ara està tot ben clar. El govern ha caigut i crec que és motiu de celebració justament per això, perquè ens dona una oportunitat per pensar. I després, ha caigut un president que des d'un punt de vista polític, jo crec, i amb això acabo, tenia un punt d'il·legitimitat política. És un president que va començar governant gràcies al suport de la CUP i Junts, amb l'objectiu explícit, dit en seu parlamentària, de culminar la independència. Ja acabant governant amb el PSC i els comuns. La qual cosa és el contrari a apropar-se a la independència. Per tant,
és una estafa política.
Hi havia un punt d'il·legitimitat política, no li nego l'estructura, que pues, crec que és una bona notícia per la comunitat política.
De fet, us he de dir que una de les preguntes, i que era la següent, és des d'aquesta tertúlia s'ha demanat moltes vegades que s'havia de tombar el governet. Ja s'ha aconseguit. Amb tot el que s'ha dit durant aquests mesos, què aportareu als membres de la tertúlia a aquest procés electoral?
A veure...
No. Crec que no m'estan preguntant a mi.
Jo crec que és una bona pregunta i...
Encara que ja ho heu dit moltes vegades, en realitat.
Nosaltres crec que hem intentat no dir-li a la gent el que ha de pensar, no dir-li a la gent el que ha de votar, sinó compartir arguments perquè tots els que som aquí, tots els que ens estan escoltant, tenen la capacitat de pensar i decidir per ells mateixos. Simplement el que fem és compartir, deliberar i arribar a idees compartides o no, o a discrepàncies, però jo crec que la tertúlia el que no farà és dir-li a la gent el que ha de fer.
El que continuarem fent és debatint perquè la gent prengui decisions.
Potser dir-li als polítics el que haurien de fer, una miqueta. Jo he portat alguns deures pels polítics, després en parlarem. Els que vulguin anar a aquestes eleccions tenen deures, jo els hi posaré deures, però dir-li a la gent què ha de fer, no. Som grandets, jo crec que és un moviment molt madur, és un moviment polititzat, aquest nostre, i per tant el que hem de fer és... posar a prova les nostres idees, a veure si s'aguanten, a veure si les compartim o no, i a veure si nosaltres mateixos les volem mantenir o canviar.
Però entenc, i de fet hi havia una pregunta concreta que deia us presentareu, ja ho heu dit moltes vegades, però potser ho aclarim avui. I...
Si ens presentarem a on?
A les properes eleccions del 12 de maig.
A les eleccions? Jo crec que ho he dit. Vull dir, sí, clar, hi ha gent que no mira totes les tertúlies. Jo crec que quan deia que les eleccions haurien de ser una oportunitat per pensar, en certa manera em referia a això. Si ara ens posem a parlar dels noms, que és normal, hi ha unes eleccions, hi ha unes conformacions de llistes, en un sistema electoral on les conformacions de llistes també donarien per tota una tertúlia, però bueno. Però justament és molt necessari que hi hagi gent pensant des de tots els fronts. Jo, si la pregunta és a nivell personal, jo ara mateix jo em sento més útil al país, i aquest útil entre moltes cometes, però me sento millor aportant alguna cosa vinguent a la tertúlia els dijous a barallar-me amb en Josep o fent els vídeos d'octubre o el que sigui abans que com a diputat del Parlament de Catalunya. Aquesta és una impressió personal. A més, jo ja he estat en el Parlament de Catalunya i crec que és bo.
Ja ens... L'únic que no hi ha estat és en Vicent.
Sí.
Sí que ell...
Potser s'ha de presentar en Vicent. Li toca en Vicent. Li toca en Vicent.
Bueno, a mi no em veureu ahir. Mai. Això sí que... Mai.
Jo crec que la idea de no desvestir sants per vestir altres sants és una idea que en el meu cas m'aplico, de dir, ostres, jo crec que, bueno, que cada un ha de fer la part que li toca, no? I bueno, ara mateix no crec que la meva part sigui presentar-me a unes eleccions. Ara m'agrada moltíssim opinar sobre un procés electoral. I tu deies, bueno, i què farem a la tertúlia? O preguntaven, què farem a la tertúlia? Jo crec que una cosa important que hem fet durant tot l'any, però en un moment com aquest, on la pregunta és evident i imminent, que és, escolta'm, al final, el diumenge 12 de maig, haurem d'anar a votar o haurem de decidir no anar-hi, però la convocatòria hi és. Ostres, jo crec que un servei molt important que podem fer en aquesta tertúlia, que podem fer en general com a comunitat política, és posar idees i posar dades i posar hemeroteques sobre la taula. Hi ha una cosa que crec que haurem de recordar fermament durant tota la campanya electoral. Aquesta legislatura que sortosament ha acabat era una legislatura on hi havia majoria absolutíssima de l'independentisme al Parlament de Catalunya. Crec que a partir d'aquesta concepció que no se'ns ha d'oblidar, o sigui, tenir-la clara i tenir-la present constantment ens ha de poder ajudar a pensar què farem el 12 de maig. Perquè després, si de cas aprofundim, però si a mi em venen a dir no, és que un escó arriba, un escó a baix, tenim majoria absolutíssima d'escons independentistes. Per tant,
hi ha unes quantes coses que ja no les poden prometre. No? Ja no poden ser objectius. L'objectiu fer un referèndum, ja l'hem fet. L'objectiu de superar el 50%, ja ho hem fet. És a dir, què ens proposaran? No? Supos que no ens proposaran una taula de diàleg, no? És a dir... Per tant, jo estic diguéssim, una mica neguitós per saber què ens proposaran.
Pues jo avui he sentit parlar de l'acord de claredat, eh? No t'ho dic en sèrio.
I tant.
Vale, no, ho dic justament per això, perquè caldrà fer un exercici constant d'hemeroteca i memòria, perquè el que sí que hauria de servir aquesta convocatòria és per obrir un nou temps.
Obrir un nou temps, jo crec que està clar. Abans he dit, no sé si s'ha entès tothom, quan he dit que l'Anna Coix s'ha estimbat, l'Anna Coix és el polític que no té futur, que se li ha acabat la carrera política. En Pere Aragonès serà un candidat d'un partit, però no serà president després de les pròximes eleccions. Per tant, s'ha acabat el seu mandat com a president. Això és un fet. No té cap opció de repetir de president, perquè m'imagino que, dono per suposat, que els partits que el varen investir i els va trair la seva confiança no el tornaran a investir. Per tant, qui l'investirà? El PSC, que trauran més vots que ell, no l'investiran. Serà al revés, si de cas. Serà Esquerra que haurà d'investir el PSC si pacten. El PSC no investirà un partit que tingui menys diputats que ells. I Junts i la CUP, m'imagino que no investiran el mateix que els ha enganyat una vegada, no? Que el van investir, li van donar un mandat de 74 diputats per culminar la independència i els ha traït pactant amb el PSC i els comuns. Per tant, aquest personatge, diguéssim, és un cadàver polític des d'aquest punt de vista. A partir d'aquí ens han de dir què proposaran tots els que es presenten. Jo, si em permets respondre, ja venia amb la resposta de casa una mica preparada d'això, d'aquestes eleccions personalment, i ja després parlant del que realment interessa a la gent. I jo he de dir que soc del partit majoritari en aquest país ara mateix. Per mi, crec jo, el partit majoritari en aquest país ara mateix és el de què? Quan això de la independència vagi de veres, ja m'avisareu. Aquest és el partit majoritari en aquest país ara mateix. I jo soc d'aquest partit.
Perfecte. M'apunto al partit. També ha arribat moltes preguntes preguntant sobre si aquest avançament electoral fa impossible aquestes llistes que s'havien anunciat, com eren justament la setmana passada a l'hora, la llista cívica que s'acaba la votació avui mateix i que el secretariat nacional de l'Assemblea està reunit d'urgència ara mateix. Clar, els temps són molt justos per poder presentar. No, ara es complica tot plegat.
Jo recordo que el Front Republicà, per exemple, va anunciar que es presentava gairebé una setmana després de convocades les eleccions. És a dir, sí que hi ha una qüestió de tràmits que s'ha de complir, no? Tenir un número de compte, està registrat a no sé on, al Ministeri de l'Interior, s'han de tenir unes signatures que són molt poquetes, que en el cas del Front Republicà recordo que la gent ho va fer molt, fins i tot votants d'altres formacions que creien que teníem dret a presentar-nos van signar. Per tant,
Crec que... Si ets un partit necessites el 0,1% dels cens, és diferent en el cas de la llista cívica que necessitarien un 1% dels cens que augmenta...
En els dos casos, la recollida de signatures és entre la data de publicació del decret de convocatòria de les eleccions,
dilluns,
que serà dimarts vinent.
La publicació, és,
la publicació
dimarts,
és dimarts, la convocatòria és dilluns. Per tant, entre el dimarts i la data límit de presentació de candidatures, que és
el 8 d'abril.
El 8 d'abril. Per tant, el termini, siguin quan siguin les eleccions, sempre és el mateix, són 20 dies. Hi ha 20 dies per recollir les signatures per presentar-se. Ara o quan sigui. En aquest cas ens han, entre cometes, regalat 4 o 5 dies de gràcia perquè les eleccions no es convoquen fins dimarts. No? Per tant, tota aquella gent que es vulgui organitzar, diguéssim, té aquests dies de marge per desplegar la logística.
Clar, sí, però entenc que, per exemple, jo la setmana passada vaig entrevistar a Clara Ponsatí i parlava de, ho presentarem el 23 d'abril, que la gent ens escolti, que s'apuntin, necessitarem voluntaris per recollir, necessitarem crear aquestes llistes. Aquestes llistes no es podran crear amb els processos que estaven pensats, segurament, de més obertura, sinó s'haurà d'anar molt més ràpid. O l'assemblea tenia un funcionament a partir d'aquesta llista cívica, que era que la gent proposés uns noms, que se'ls votés, és a dir, tot això es complica, no, Vicent?
No, però jo crec que el factor clau ha estat la decadència d'Esquerra. És a dir, jo no crec que hagin pensat tant com alguna gent diu, o així impediran que el president Puigdemont siga candidat, o així impediran que es presenti a l'Assemblea, o així impediran que es presenti a la Ponsatí. Jo crec que ha sigut molt clarament, igual que va fer Pedro Sánchez en el seu moment, dir com més dies tardem a convocar les eleccions, més diputats perdrem. I per tant convoquem-les el més ràpid que podem. Perquè a mi em sembla que no hem paït encara el gros que és el que va passar al Parlament de Catalunya l'altre dia. Perquè vosaltres heu denunciat molt bé com Esquerra Republicana va trair el pacte de legislatura. És evident. Hi va haver un moment en el qual, primera, havia anunciat el pacte amb la CUP que als dos anys n'hi hauria una moció de confiança que mai ha existit. Però a més, és obvi que si Pere Aragonès és president és només perquè Junts i la CUP el van votar. No només fa malbé això, no només destrueix aquesta coalició, sinó que ha destruït l'altra, l'alternativa. N'hi havia una coalició alternativa, que era el tripartit, que era PSC, Esquerra, Comuns. Això era una alternativa a la coalició independentista. L'han creat, l'han intentat portar a terme i també se l'ha carregat. És que realment el rècord que ha aconseguit Esquerra Republicana és difícil de batre. D'enemistar-te amb tothom. I aleshores, clar, jo crec que la clau de la convocatòria electoral és aquesta. Ells saben que si... O sigui, ells assumeixen finalment que com més tarden a anar a eleccions, pitjor resultat van a traure. Per tant, el que fan és intentar salvar els mobles, intentar traure encara el millor resultat que puguen traure. I d'ahir es deriva la resta, evidentment. Alhora, la llista cívica, el mateix Junts, van a tindre unes dificultats objectives perquè no comptaven que haurien de córrer tant, però jo crec que aquestes dificultats són salvables i que el que és el centre del debat és el desastre total d'Esquerra Republicana.
A banda de que les eleccions anticipades les carrega el diable sempre. I les enquestes que tu fas el dia abans de decidir convocar eleccions anticipades no serveixen per res. La convocatòria d'eleccions sempre distorsiona totes les dinàmiques demoscòpiques. I per tant, potser tenien un... Diuen, hi ha per allí unes informacions que diuen que tenien uns trackings, que tenien unes enquestes a l'esquerra que deien que anaven bé, que el PSC anava malament i que per això s'han atrevit a convocar les eleccions. En tot cas, jo voldria afegir una dada que estic molt d'acord amb el que deia ara Vicent, que és que a banda de que Esquerra arriba al govern amb els vots independentistes i amb aquest discurs de dir que volien treballar per la independència, venien amb una altra variable, que és que es creien que havien arribat no per una legislatura, sinó per una generació. Tenien l'actitud d'una nova generació que havia arribat a governar l'autonomia i que ara els tocava a ells, en aquesta generació, tenir un mandat llarg. I afortunadament això s'ha estimbat i que al final ja no els hi queden ni aliats a un costat ni a l'altre. Per això jo crec que no és gaire arriscat pronosticar que en Pere Aragonès té zero possibilitats de repetir de president. I no sé si acceptarà ser vicepresident. Coses estranyes s'han arribat a veure. No havíem vist mai un president de Parlament acabar de conseller, potser veiem un president de la Generalitat acabant de vicepresident.
Si recordeu, fa temps parlàvem molt del sotogoverno, i el sotogoverno sempre apreta. És a dir, si Esquerra Republicana té una possibilitat de tindre tres conselleries i una vicepresidència, ja s'encarregarà el sotogoverno d'Esquerra Republicana d'apretar perquè aquestes conselleries siguin reals. És a dir, ara ells estan... Ara tenen el problema ells.
El sotogoverno és la manera educada de dir els càrrecs que reparten sous.
És la manera italiana.
És la manera italiana. Bueno, és que els italians d'això en saben. Bueno, però...
Però per tant, enteneu que aquestes llistes sí que es presentaran?
Jo sóc de l'opinió que quantes més llistes es presenten millor, precisament per la situació de desconcert. És a dir, el moviment independentista està desconcertat. Això ho sabem tots. I per tant, que a aquestes eleccions n'hi hagi 5 candidatures independentistes, a mi em sembla una bona notícia, perquè al final serà la gent la que decidirà quin és el camí a triar, que pot ser o concentrar el vot en una o descartar-ne una, però en qualsevol cas el panorama segur que es clarificarà. Aquesta confusió tan gran que tenim en aquest moment es clarificarà. I aquesta gent que li fa tanta por que n'hi hagi 5, doncs jo crec que és un error això. És a dir, a mi em fa una certa gràcia perquè n'hi havia moments que... diguem, lo de la unitat i tot, si se'n recordeu, tot era la unitat, no? Oh, que 3, que 4, i ara, i per exemple, Esquerra Republicana defensava que no, que quantes més llistes millor, perquè així la gent, i ara ells mateixos diuen que no, que estan dividint el vot, quan te convé dius blanc i quan te convé dius negre, però una mica de serietat.
Bueno, de fet, el 2021, és a dir, les últimes eleccions al Parlament, ja hi havia 5 o 6 candidatures independentistes. El que passa que només en van entrar 3 al Parlament, però hi havia primàries, hi havia el PDeCAT, hi havia més candidatures independentistes.
Jo crec que aquest tema serà un dels que d'aquí al 12, i ho he estat veient des d'ahir a Twitter, i als comentaris de VilaWeb i a molts llocs, aquesta qüestió de que si anar tots junts o no anar tots junts, que si dividir el vot, que el vot útil... Parlarem moltíssim d'això, i em sembla un tema magnífic. I justament per això jo deia que el titular que havia triat era convertir-ho en una oportunitat per pensar. La meva amiga l'Àngels Martínez Castells deia que l'1 d'octubre va ser un desafiament massa gran pel pensament únic. I justament quan es convoquen unes eleccions on es dona la paraula a la gent, a mi m'incomoda aquesta por a que hi hagi més llistes. I no només m'incomoda perquè justament sembla que hi hagi una por de confrontar, de proposar, és a dir, una por a que se vegin les costures o les mancances de cada llista, i jo crec que és una por que hauríem de foragitar i pensar obertament. Primer, això d'anar tots junts... Jo...
Deixa'm dir una cosa d'anar tots junts. El 2021 van anar tots junts. Tots junts van investir en Pere Aragonès. I tots junts varen investir a un govern supeditat en el PSOE, perquè un govern d'en Pere Aragonès era un govern supeditat en el PSOE, clarament. A la taula de diàleg, a l'acatament del marc constitucional i tot això. Per tant, és un imperatiu, és una necessitat de que hi hagi opcions que no estiguin supeditades en el PSOE.
Vale. Per això jo deia, lo d'anar junts...
Jo no vull anar junts amb els que estan supeditats al PSOE.
Aquí està. Lo d'anar junts serveix quan saps on te vas. Si hi ha un lloc al qual arribar, millor anar junts perquè tens més força per arribar allà. si no se sap on s'ha d'anar, entestar-se en anar junts és anem a estimbar-nos junts, perquè no sabem on anem, però anem junts, com si anar junts fos garantia d'anar a algun lloc correcte. Per tant, si no tenim, i és evident que sembla que l'independentisme no té ara mateix un objectiu compartit àmpliament, com sí que s'ha tingut en altres moments, escolta'm, abans d'ocupar-se d'anar junts, anem a veure i a debatre i a pensar a on hem d'anar. I un cop estigui sobre la taula tot, doncs busquem la manera d'anar junts o no. Jo sempre em pregunto, escolta'm, quan va començar el procés sobiranista, imagina't que algú hagués dit, escolta'm, fins que no convencem a Duran i Lleida de que vingui amb nosaltres no podem anar enlloc. Hosti, encara estaria l'altre a l'hotel del Palace. No s'hagués fet res.
Ara n'hi ha uns altres.
Si tu... bueno, ara n'hi ha uns altres, però vull dir, si l'imperatiu últim és anar junts, en realitat, clar, jo podria, comparteixo prou coses per anar plegats amb en Rufián i amb en Canadell. Si tenim un objectiu concret, vull dir, jo crec que en Rufián, en Canadell i jo, i els de la CUP i no sé qui més, a l'1 d'octubre vam anar junts. Ara, jo amb en Rufián no aniré junts mai a investir a Pedro Sánchez president del govern. Jo amb Canadell no aniré a parlar amb l'Amban per fer uns Jocs Olímpics a Catalunya sota la bandera espanyola. Ara, per altres coses sí que puc anar junts. Llavors, el que ens hem de preguntar és a on volem anar i després anem junts. I en el procés de on volem anar, doncs si hi ha més gent fent propostes de a on volem anar, doncs millor. I a partir d'aquí ja trobarem el moment d'anar junts.
De fet, jo crec que aquest és el gran problema que tenim en aquesta campanya electoral, que és que crec que tothom, totes les forces que es presenten, tenen incentius per no explicar-nos què volen fer. És a dir, que tots tenen incentius o tots tenen la temptació de demanar-nos el vot sense explicar-nos què faran. Tots. Els hem de votar per raons que no són la seva proposta política per fer la independència.
Jo tindria... sent un soroll, no sé si és que...
Val. És que crec que hauríeu d'anar apagant el micro quan no parleu. Perquè no...
Val. No, jo tindria una mica de cura en desqualificar genèricament a tot el món. És a dir, a mi em fa la impressió de que en aquestes eleccions... O sigui, a més, això d'amagar i tal sona com molt conspiratiu, no? És a dir, que tots tenen una jugada per darrere i que aleshores te faran una jugada per darrere. Jo crec que ja portem prou anys com per saber què fa cadascú, no? I a mi sí que em sembla que n'hi ha, diguem, de les 5 propostes que es dibuixen en l'escenari, sí que em sembla que n'hi ha una certa claretat avui que no existia fa 3 anys i que no existia i que encara menys existia més temps enrere, no? Jo crec que avui Esquerra, diga lo que diga, presenta una idea que és això de l'acord de la claretat, de anar del bracer del PSOE i de les esquerres espanyoles intentant guanyar una mica més d'autonomia o cap al federalisme, etc., però sense entrar en cap moment ni tan sols a la confrontació ni tan sols a plantejar l'objectiu de la independència. Crec que això estaríem tots d'acord en què Esquerra està per aquí. Junts jo crec que encara depèn molt, és a dir, una cosa és si es presenta Junts, una altra si es presenta Junts amb el president Puigdemont, una altra si es presenta Junts en coalició amb una llista de suport al president Puigdemont. Ahir, per exemple, a mi em va sorprendre personatges com Julià de Jòdar, Lluís Llach mateix o la Blanca Serra posicionant-se a favor de Puigdemont. No es posicionaven a favor de Junts, però sí de Puigdemont. És a dir, jo crec que ahir no està clar què passarà, ho sabrem la setmana que ve o en 10 o en 15 dies, però sí que és veritat que pels fets del president Puigdemont els últims 7 anys o els últims 9 anys i pels fets de Junts, per exemple a Madrid el comportament de Junts no és el d'Esquerra, és molt diferent. Pues, sí que ahir n'hi ha un matís, que és que aquests van a una confrontació, que no sabem com la volen posar sobre la taula, però que van a una confrontació i que tenen, a més, dos ajudes molt importants. És obvi que a Madrid, si Puigdemont arriba a ser president,
jo que sé, rebentarà la Cibeles o passarà alguna cosa molt dramàtica perquè es tornaran bojos, i a Europa, home, això serà llegit d'una manera molt particular. La CUP a mi em preocupa que estan en aquest procés de discussió, que ningú sabem massa bé què està passant, però la CUP sempre ha tingut un plantejament seriós sobre aquests temes. És a dir, sí que és veritat que va investir el president Aragonès i que va ser, a més, el primer a córrer a investir-lo pensant aquella tonteria de que, oh, l'esquerra, no sé què, tal i qual, però la CUP sempre ha estat situada en el mateix lloc i no s'ha mogut, i no crec que la puguin posar en el mateix sac que els altres. No? El que no sé és si serà capaç d'adonar-se'n de que està adormida i de que no sabem el que està fent, no? I a veure si troba alguna cosa. I clar, alhora el projecte de Clara Ponsatí i la llista cívica, doncs no sabem massa ben bé què ens ofereixen. Crec que demà hi ha una roda de premsa ja de Clara Ponsatí i Graupera, i la llista cívica més o menys decidirà, però sí que n'hi ha una cosa que està clara, que és que no són dels que han pactat amb el PSOE, no són dels que han mantingut aquesta autonomia, diguem, al Parlament de Catalunya. Per tant, sí que són cinc opcions molt diferents, i jo crec que no hauríem de caure en la desqualificació de tothom, no? Cadascú votarà qui voldrà votar, però són cinc opcions, i per això a mi estic il·lusionat amb aquestes eleccions, són cinc opcions que marquen camins molt diferents al país i que, depenent del que vote la gent, significarà un aclariment i deixar arrere aquest període de confusió total i absoluta en el que estem. El problema que té l'independentisme ara és que no sap on va. Som una gallina sense cap, anem corregant pel carrer sense saber on anem. I per tant, si n'hi ha cinc que tenen cinc visions diferents i n'hi ha uns milions de persones que voten i aclareixen i diuen ara tirem per aquest, o ara tirem per aquests dos, o ara que s'entenguin aquests quatre, o ara que s'entenguin aquests cinc, vés a saber, perquè la gent quan vota fa el que vol. Doncs aleshores jo crec que això sí que és important i que és el que fa interessant i il·lusionant el que pugui passar el 12 de maig, encara no m'he après quin dia votem. El 12 de maig.
Ah, Vicent, tu parles de 5, hauríem d'esperar el resultat de l'ANC. O sigui, ara mateix, confirmades, n'hi ha 4. I potser n'hi ha 6 o 7, vés a saber. Però, ara mateix, no, ho dic perquè, és a dir, ja podríem fer, si efectivament hi ha 5 o més, podríem fer els independentistes que hi són, que ja hi són al Parlament i que tenen els seus escons, i els aspirants. No? Aquesta seria una manera de dividir-ho. També és veritat, i aquí estic d'acord, els que hi són de maneres molt diferents. Efectivament, Esquerra ha estat protagonista, però a més ha sigut, diguéssim, qui ha enganyat els altres dos. Per tant, el repartiment de responsabilitats entre els que ja hi són, jo, i crec que cada un d'aquí el faríem diferent, si és més responsable la CUP, si és més responsable Junts. Quan jo deia lo de la invitació a pensar, jo, per exemple, tu abans deies si Junts es presenta amb altra gent, si és un plebiscit sobre Puigdemont. Una de les coses que a mi em sembla molt atractiva de que hi hagi llistes més enllades que ja hi són al Parlament és la pressió que pot causar en els que hi són, des de fora. És a dir, jo l'altre dia, jo estic d'acord amb tu que la figura de Puigdemont, òbviament, no es pot comparar de cap de les maneres amb la figura de Pere Aragonès o d'Oriol Junqueras. Estic d'acord, crec que ningú pot posar-los al mateix nivell. Ara, jo sí que vull saber què farà Puigdemont en Clèries. És a dir, hi ha gent de Junts que, vull dir, és que passaria per davant de Rufián per anar a pactar, no amb Pedro Sánchez, amb Felipe González, si fes falta. En Clèries l'altre dia al Senat, ho poso com a exemple, evidentment el que pugui dir en Clèries un dia al Senat no és definitori, però sí que ens posa davant debats que no estan tancats, que no estan tancats dintre de les organitzacions. És a dir, el votant de Puigdemont, votarà Clèries, votarà... És a dir, i poso com a exemple Junts, que diguéssim és el més visible, la CUP haurem d'esperar, aviam què ens proposa. Avui ha sortit Laia Estrada dient els nostres eixos principals són els que són, ja veurem. Però la idea de que hi hagi llistes per fora em sembla interessant en la mesura que també ajuda als altres a definir-se. I volia dir una cosa sobre lo de dividir el vot, que és un altre dels debats, no? De, ostres, clar, com que no anem tots junts, dividim el vot. Primer, els que tinguin clar que volen votar Esquerra, o que volen votar CUP, o que volen votar Junts, ho podran fer encara que es presenten 25 llistes més. Per tant, des d'aquest punt de vista, tranquil·litat, que jo a vegades veig uns nervis per part dels que ja hi són que no haurien de tenir sentit. Una altra cosa és que aquests nervis els traicionin. Però, escolta'm, el que vol votar Esquerra un altre cop ho podrà fer encara que es presentin 25. Dit això, des d'un punt de vista de moviment, no tant de partit, o sigui, sabem, i no és una opinió meva, que hi ha centenars de milers de vots independentistes que ja s'han perdut, que ja en últimes eleccions n'hi han anat a votar. Per tant, que hi hagi altres propostes, jo crec que més que veure una divisió, és potser un rescat de vots, d'uns vots que ja tenien clar que no anaven a votar a Esquerra, a Junts o a la CUP, i que si hi ha alguna altra proposta, en aquest cas, la que tenim confirmada, que és la de Graupera, i veiem quines més existeixen, és a dir, potser, en comptes de tenir-li por a aquestes propostes, com a moviment, no com a lectura partidista. Com a lectura partidista, potser els dels partits sí que tenen por, però com a moviment, si hi ha opcions que ens permeten rescatar uns vots que ja han decidit que no votaran ni a Esquerra, ni a la CUP, ni a Junts, jo crec que és una bona notícia, posat de manera gràfica. Jo crec que tot l'independentisme, per exemple, hauria de sortir a ajudar a recollir firmes a Ponsatí i Graupera. Per què? Per votar-los? No, perquè estic segur que hi haurà molta gent, molts vots, tant que ens agradava, la legislatura passada era la del 52% dels vots. Jo estic segur que hi ha molts independentistes, i m'agradaria fer aquí un... No, no, millor no fer-ho, però una enquesta. Quants independentistes volen anar a votar el 12 de maig en aquest país, però a la vegada tenen clar que no volen votar ni a Esquerra, ni a Junts, ni a la CUP? Existeixen aquests independentistes. Seria, per mi, que jo sí que vull anar a votar i que els vull escoltar a tots, ostres, preocupar-se d'aviam si ui, no es dividiran, al contrari, crec que es rescaten vots si hi ha propostes que ampliïn el debat. I a més, potser propostes que ampliïn el debat obligarà els altres a explicar-se millor, a explicar quina és la seva proposta i potser algú que no els anava a votar els vota, però en base a pensar i a debatre.
No, i l'abstenció inclús, és a dir, hi haurà molts independentistes que s'abstindran i això és una sisena opció, no? Jo crec, em sembla que t'ho vaig sentir dir a tu, Josep, un dia, que precisament el que n'hi hagi molta gent és, o sigui, el que n'hi hagi diverses candidatures és com si diguérem una celebració de lo madur i lo fort que és el moviment independentista. Perquè ja no pot ser reduït a una llista, a un líder, a un eslògan, a un no sé què. És tan transversal, és tan massiu en el nostre país que dona per omplir diversos goigs que alguns seran comunicants i uns altres no, no? I si nosaltres anem a les eleccions amb aquest espírit, jo crec que anem molt bé. Som tants els independentistes, estem tan segurs del projecte que tenim que podem perfectament anar en 6 opcions diferents, amb l'abstenció inclosa, no? Perquè al final el que estem és buscant el camí de fer realitat el que volem. I buscar el camí de fer realitat el que volem, això no t'ho diu un líder il·luminat, no t'ho diu un partit que té la clau màgica, no t'ho diu no sé què, això ho diu la població. Des del 2012 al 2015, la població va obligar els partits a fer una cosa, que era fer Junts pel Sí i tirar endavant les eleccions. Doncs ara la població ha d'obligar. I a què ha d'obligar? Doncs a clarificar-se entre ells i ha de descartar, ha de començar a descartar per aquesta via no m'agrada, per aquella sí, per aquella altra no, amb plena legitimitat per a les 5 opcions que puguen presentar-se, jo espero que l'ANC, m'agradaria que l'ANC es presentara, i la sisena, que seria l'abstenció.
Heu parlat de Puigdemont i, de fet, moltes de les preguntes que han arribat també anaven en aquest sentit, de dir, creieu que realment es presentarà? I si es presenta, tornarà o serà com les anteriors eleccions que s'ha presentat, que es parlava del retorn i que no ha acabat arribant aquest retorn? No sé, Costa, tu que tens potser més la... judicialment, ho podria fer?
A veure...
No. És molt
diabòlic el calendari que ha quedat, no? Perquè ja s'havia dit que ell seria candidat a les eleccions europees. Puigdemont és eurodiputat per moltes coses i hi ha una cosa de ser eurodiputat que és insubstituïble, que és la immunitat. És a dir, en el moment que ell deixa de ser eurodiputat, perd la immunitat i pot ser detingut en qualsevol moment. Clar, l'opció de renunciar a la immunitat i una cosa és tornar a Catalunya amb immunitat i l'altra, molt diferent, és tornar a Catalunya renunciant a la immunitat. I aquesta és la cosa, diguéssim, que és tot una incògnita en quins termes ho pot plantejar. Perquè avui s'ha aprovat l'amnistia i tots sabem que l'amnistia ja ha caducat, en el sentit que l'amnistia té efectes fins al novembre del 2023. És a dir, tot el que passi a partir d'ara no està cobert per l'amnistia. I si tu no tens immunitat ni amnistia, estàs en risc davant uns tribunals que ja s'ha vist en la situació en aquest any. Per tant, jo no sé què dirà l'equip jurídic d'en Puigdemont, però potser li diuen que compta a renunciar a la immunitat, que pot ser molt arriscat. En tot cas, li han deixat un calendari per fer tot això.
Per entendre-ho, la immunitat quan la perdria? És a dir, ell en realitat la immunitat la tindria fins que agafés l'escó de diputat al Parlament?
La immunitat, exacte, és a dir, l'escó del Parlament de Catalunya i del Parlament Europeu és incompatible. No pots tenir els dos escons al mateix temps. Pots ser elegit, ja ho va ser el 2021, Puigdemont va ser el número 1 de Junts, va ser proclamat electe i va renunciar a prendre possessió de l'escó, per tant mai va arribar a prendre l'escó del Parlament, va seguir d'eurodiputat i va, per tant, mantenir la immunitat. La immunitat no la perd ni un minut si és reelegit eurodiputat. Si és elegit al Parlament de Catalunya, jo he calculat que el ple de Constitució del Parlament toca ser el 6 o 7 de juny. És a dir, el ple de Constitució del Parlament, allà on els diputats van a prendre possessió, toca ser 3 o 4 dies abans de les eleccions europees. I això suposa que, clar, ell, per anar a prendre possessió de l'escó del Parlament el dia de la Constitució, ha de renunciar a l'escó abans de les eleccions europees.
De tota manera, això, per el que tinc entès, això sí que està solucionat, perquè, per exemple, Lluís Puig és diputat i està actuant com a diputat i no ha anat mai al Parlament. És a dir,
No, és molt diferent. Això. La situació en Lluís Puig és molt diferent, perquè en Lluís Puig sí que té la condició plena de diputat al Parlament. Ha jurat el càrrec i ha pres possessió del càrrec de diputat.
Però no ha vingut mai al sud.
No, correcte. És a dir,
el que vol dir Vicent és que podria
agafar l'escó des de fora.
L'únic dia que hauria de venir, i això ja és fer molta política ficció, que guanya les eleccions, que aconseguis que fer una coalició, bla, 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 bla. És a dir, si es donaren totes les condicions, l'únic dia que hauria de venir seria el del ple d'investidura.
No, certament. Bueno, després també és veritat que el Tribunal Constitucional es va inventar que les reunions del govern també havien de ser presencials. Bueno, vull dir que, per tant, tampoc podria ser president a distància.
El govern, en tot cas, seria després del
ple
d'investidura.
Sí, però vull dir que... jo no sé, és a dir, jo penso que sí que realment, tu deies abans que Esquerra estaven esgotats i han tirat la tovallola per d'alguna manera perquè ja no aguantava més això. Però jo crec que també la cosa aquesta de dificultar-li les coses a Puigdemont i qui sap si a Junqueras, no ho sé també, és a dir, a tota la gent que està en l'amnistia perquè no arriben a temps, l'amnistia no arriba a temps per a les eleccions. I per tant, et trobes que s'encavallen els calendaris, és a dir,
les llistes del Parlament Europeu es tanquen abans de les eleccions al Parlament i el Parlament es constitueix abans de les eleccions al Parlament Europeu. Vull dir que és un galimaties que jo crec que fa molt difícil que Puigdemont es presenti les dues eleccions.
I per tant, és una bona notícia això. És a dir, tornem a on estàvem. És a dir, és bo que quede clar el que vol fer. Que no tinga la possibilitat de fer dues coses i que només en puga fer una. I que tinga clar el que vol fer i que diga, vindré, me la jugaré i que no puga fer allò de voteu-me que tornaré i després no tornar i me quedo en el Parlament Europeu. Jo crec que això és una bona notícia. L'obliga a ell a decidir què pensa fer. Si pensa ser si pensa tornar hipotèticament sent el president, amb tot el que això comportaria i amb tot el Cristo que podria comportar. Perquè, clar, ara imaginem la situació que hem comentat. Imagina't que queda primer o queda segon en les eleccions, que aconsegueix muntar una coalició. Jo crec que és molt difícil tot això, però imaginem que ho aconsegueix. I que ve al ple d'investidura amb tota Europa mirant, perquè és un personatge carismàtic en tota Europa, i amb Espanya bullint pels descosits, i aleshores la policia ha d'entrar al Parlament de Catalunya a detenir-lo. Hosti, és una escena que no m'agradaria, però que seria realment un momentum.
Jo això crec que ho imaginem tots. De fet, ho hem imaginat durant molt de temps. És a dir,
de fet recordo un 30 de gener, crec recordar que havia de que el buscaven a les clavegueres.
Jo crec que realment el 30 de gener és irrepetible, estic d'acord, i de fet abans que m'ha semblat que potser no estàvem d'acord, en realitat estàvem d'acord, perquè ara jo estava dient, quan he dit que tothom tenia que hi havia incentius per no explicar, jo volia dir que d'alguna manera tots, però en aquest cas aplicat a Junts i Puigdemont, ens hauran d'explicar què volen fer. Però l'incentiu per no explicar-ho és del partit, perquè el partit sí que té incentius per dir voteu Puigdemont i després ja veurem. Aquest és un incentiu evident. Puigdemont, ell ha de decidir si vol quedar-se al Parlament Europeu i ho ha d'explicar, perquè ho haurà d'explicar, perquè tres dies abans de les eleccions haurà de firmar les llistes. Però Junts té l'incentiu per dir no, Puigdemont és el nostre candidat i no ens demaneu explicacions que ja veurem què passa després.
Per tant, està molt bé que no puguem fer la puta i la Ramoneta per dir-ho.
Efectivament, això jo crec que és...
O blanc o negre.
És important.
Ja sabrem que és o blanc o és negre.
També és veritat que hi ha imponderables, diguéssim, no? És a dir, en el tema de l'amnistia, tothom dona per suposat que el calendari s'encavalla tot, no? He dit la data de les eleccions al Parlament amb la data de les eleccions europees, quan s'han de tancar les llistes, quan s'ha de constituir el Parlament, i entremig de tot això hi ha l'entrada en vigor de l'amnistia que en teoria no la poden manipular perquè és el ple del Congrés que aprovarà l'amnistia queda entre les dues eleccions, a mi em surt el 22 de maig, però després hi ha una cosa que aquesta ja no la controla ningú, que és la publicació del BOE. Això pot ser la mà negra d'en Pedro Sánchez. Quin dia surt la llei d'amnistia en el BOE? Quin dia li interessarà a en Pedro Sánchez que la llei surti en el BOE? El dia que comença la campanya electoral, l'endemà de les eleccions...
Però no pot estar dos mesos.
No, dos mesos no, però estan parlant que els calendaris són molt ajustats i que un dia amunt o un dia avall pot canviar moltes coses. Perquè la investidura són 10 dies. El ple de Constitució són 20 dies. Vull dir, que l'amnistia arribi abans del ple de Constitució o després, això pot canviar moltes coses. I aquí això no està estipulat enlloc i el govern espanyol té marge per manipular els calendaris, a més a més. Però no, les possibilitats són moltes. Jo ahir quan vaig veure la reacció d'en Puigdemont allà al Parlament d'Estrasburg, clar, era com molt, ostres, m'estava preguntant coses que no les sé, perquè realment cal tornar a repassar-se una mica tots els manuals de dret electoral, de dret parlamentari, per encaixar totes les peces d'això. Ara un periodista fa una estona m'estava preguntant, i he dit, perdona que he de començar la tertúlia, però m'estava preguntant, escolta'm, si és elegit diputat, en quin moment ha de prendre possessió, en quin moment perd la immunitat, en quin moment... I dic, clar, ara tothom està fent aquestes càbales perquè és un galimaties que jo no crec que els adversaris polítics siguin capaços. Jo crec que l'entorn d'en Puigdemont sí que és capaç d'aclarir-ho, i ho té controladíssim, però ningú més, pràcticament, sap tot això com funcionarà.
El que passa és que sí que hi ha una variable tècnica que és molt interessant, perquè al final condiciona moltes de les coses que acabin passant o no, però és una campanya electoral, i una campanya electoral va de política. Jo abans deia, ostres, a on aniríem tots junts? Escolta'm, per anar tots junts, on aniríem? Jo aniria a la Jonquera a defensar l'entrada de Puigdemont. Això, quan fa que es parla? O sigui, durant aquests anys, moltes vegades ha estat aquest escenari sobre la taula. Crec que, excepte els independentistes més de partit, l'activista independentista, si es presenta Puigdemont a la Jonquera amb l'amenaça que el detinguin, jo crec que moltíssims votants d'Esquerra, moltíssims votants de la CUP, moltíssims votants de Junts, potser no tots, anirien a la Jonquera a fer aquest acte polític, d'alçada, aquest acte polític de pensar, aquest acte polític a l'alçada de l'1 d'octubre. Ara bé, això no es farà amb un regat curt de ara et presento no sé quin document per enganyar el tribunal no sé quantos, que tota aquesta feina tècnica l'hauran de fer i l'haurà de fer tothom, perquè l'amenaça i els inhabilitats i tot això estan bastant repartits a tots els partits. Ara, jo com a votant necessito l'explicació política de què anem a fer. Seria, crec que, una pèrdua per tot el moviment passar-nos d'aquí fins a les eleccions jugant al gat i la rata amb la repressió espanyola. Jo pensava, en algun moment vaig pensar, escolta'm, el dia següent, jo me'n recordo que en Josep deia en una tertúlia, escolta'm, el millor que podríem fer quan s'aprovi l'amnistia, el dia següent o el mateix dia, és fer un acte de desobediència que no estigui inclòs en l'amnistia per veure què passa. Jo en algun moment pensava, s'aprova l'amnistia, què passa si demà al matí es presenta Puigdemont a Catalunya? Tu abans ho posaves en una investidura. Bueno, perfecte. Això jo crec que ens obliga a tots a pensar i a sortir dels nostres espais de partit.
Ja ha passat, la ILP de la DUI, la ILP presentada per Solidaritat Catalana, els tres magistrats del Tribunal Suprem han desaparegut com per art de màgia. És a dir, un acte de desobediència, que és presentar aquesta DUI, aquesta ILP sobre la DUI, és que això de les sigles, aquesta ILP sobre la DUI ja ha tingut conseqüències. Mira que ràpid el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet una acció filibustera per intentar impedir que aquesta ILP es voti. Per tant, sí, clar, naturalment, que el tema és la confrontació, quina serà, no? I sobre quines bases.
Clar, imagina't que després de tota aquesta discussió, de veure aviam com actuem tàcticament davant de la repressió i el moviment polític, tu quan ho estaves dient, jo crec que insisteixo, la visió del president que va haver de marxar, el president destituït pel 155, tornant, és una idea que té força. És veritat que com que s'ha fet servir, clar, jo crec que aquesta vegada o és un contracte polític amb la ciutadania, si és que aquesta és l'estratègia de mobilitzar. Jo ho veig. Ara, em sembla que té un partit que no ho contempla.
No, ell mateix ho ha cremat. Ell mateix ho ha cremat en ocasions anteriors. Per tant, és molt positiu que ara no pugui escapar-se, o blanc o negre. No? I això és molt positiu. I després jo crec que hem de mirar una altra part, perdona, Txell, que és tot això vist des de Madrid. Perquè, clar, ara n'hi ha una situació a Madrid, la crisi de l'Estat és una crisi enorme, que no ho podem oblidar, que allò està fet un desastre. Aquestes eleccions posades aquí al mig, de la manera que estan posades, enmig d'un PSOE tremendament afeblit, per el tema de Coldo, que per cert pot afectar a Illa, a mitja campanya, igual el PSC es queda sense candidat.
De fet, hi havia una pregunta que preguntava sobre això, que et preguntava directament a tu, sense saber que venies, que era... encara manté aquesta opinió. El cas de Koldo, tal com ja està ara, gairebé impossibilita que Salvador Illa es presenti com a candidat del PSC a les eleccions catalanes. Deies això en una editorial fa uns dies.
Jo crec que l'ha salvat la campana. És a dir, a ell sí que li ha vingut bé que s'adelanten les eleccions, perquè és impensable que Illa fos candidat al setembre, al novembre o al març, que ja l'escàndol haurà derivat. Quan jo escrivia això era pensant que les eleccions eren en aquell moment. Ahir sí que l'han salvat una mica acostant-lo cap a si, perquè ara la investigació sobre Illa doncs, no sé si donarà temps perquè caiga, però jo crec que el PSC ja s'equivoca completament acceptant-lo com a candidat, aquest diumenge l'acceptarà, bueno, perquè tota la campanya electoral va anar de la corrupció.
I pot sortir qualsevol cosa en qualsevol moment.
En qualsevol moment.
O sigui, ara està...
Vull pensar que hi ha molts periodistes revisant els contractes del Ministeri de Sanitat.
En no? Qualsevol moment pot eixir qualsevol cosa. Però jo plantejava aquesta hipòtesi, Albano i Josep, aquesta visió de la desestabilització de l'Estat. Amb un PSOE en una situació molt difícil, amb l'amnistia i el cas Koldo i no sé què, i tot això, i també la visió des d'Europa. Perquè, clar, el 2017 un dels problemes que vam tenir va ser que Europa no ens veia, no entenia el que estàvem fent, i això ha canviat radicalment. És a dir, si ara demà un jutge d'aquests enfollits els pega per demanar un suplicatori per terrorisme contra els eurodiputats catalans, és evident que pedraran el suplicatori, perquè la gent dirà, este tio és tan bojos, no? Ahir ha canviat molt el panorama i ja n'hi ha hagut una primera reacció sorprenent. El govern espanyol ha decidit que no té pressupost aquest any per la campanya electoral catalana. No, havia decidit això per la basca,
no,
ni per les europees. I de sobte, per la catalana, va, resulta que decideixen que ai, mare meva, no hi ha pressupost. Bueno,
doncs... Jo no vull donar males notícies, però... qui sap si l'endemà de les eleccions al Parlament de Catalunya o l'endemà de les eleccions al Parlament Europeu, en Pedro Sánchez no es despenja dient eleccions al juliol. Perquè...
No, sisplau, que avui tenim vacances.
I en tot cas, hi ha una altra variable, jo per especular i pensar tots. És a dir, tots podem fer escenaris, però d'alguna manera ja sabem què va passar el 30 de gener. I el 30 de gener... passa que la presidència del Parlament la té Esquerra Republicana i no comparteix l'estratègia de Junts. Si Junts és el primer partit independentista i s'alia amb Esquerra Republicana, la presidència del Parlament la torna a tenir Esquerra Republicana. Vull dir que tot plegat necessita de la col·laboració de gent que d'ara mateix no és gaire col·laboradora, per dir-ho finament. Per tant, clar, les propostes que tu facis també depenen dels aliats que hagis de tenir. Jo crec que no es pot descartar, no s'ha de descartar que hi hagi bloqueig. Jo avui ho parlava amb una persona de l'ANC que ha explicat que, no, l'ANC ha explicat que la llista cívica, un dels punts del programa era el bloqueig de la investidura si no es feia un programa independentista, no? I jo comentava així una mica de broma, dic, potser el bloqueig se'l fan ells sols, que no són capaços de compartir i de pactar un programa de govern, i jo ja he calculat que si es bloquegen ells mateixos o hi ha una opció com la llista de l'ANC que bloqueja la investidura perquè no es planteja la independència, les eleccions toquen el 6 d'octubre, la repetició de les eleccions. Jo simplement per posar les dades al calendari.
6 d'octubre.
Definitivament sí, vols acabar amb nosaltres. Costa.
6 d'octubre.
Si no es aconsegueix formar govern el 12 de maig, la repetició tocaria sobre el 6 d'octubre. Podria ser el 13 també, no és exacta la matemàtica.
Bueno, com a mínim ens deixen tenir vacances.
El 6 d'octubre és...
És una bona data, el 6 d'octubre.
Bueno,
no?
Ens persegueix,
un
no?
Un momentum ens també persegueix. Seria el 6 d'octubre.
Però encara no hem fet aquestes i estem pensant en les següents.
Jo amb això, ara, mira, perquè potser ho estem complicant tot molt, jo no sé si us estàu animant o us està interessant això, per dir que
la història del país potser no es decideix en aquestes eleccions. Potser el futur del moviment independentista no depèn del resultat aritmètic d'aquestes eleccions. Potser no. És a dir, jo no soc...
Afectarà.
Sí, però potser no és el resultat definitiu. Potser les eleccions s'han de repetir i potser són més decisives les següents que no aquestes.
Bueno, per això mateix també aquesta trampa del vot útil, no? Jo crec que hem de votar d'acord, i per això jo deia al principi lo de pensar, d'acord amb el que creiem. El mal menor sempre és mal. Això també crec que cal que ens ho repetim. S'ha de ser pragmàtic, però a la vegada cal deixar de votar amb por, perquè al final la por també és això. Ai, és que si votem aquest i traiem un escó menys, vindrà i serà governador Illa.
És que justament això...
Doncs aquesta por ens l'hem de treure de sobre. Escolta'm, anem a pensar. El moviment sobiranista ha guanyat i ha avançat quan ha pensat més enllà de la por de l'Estat. Quan penses... I ho està llegint aquestes últimes hores. Ai, és que clar, si ara ve Illa... Escolta'm. Ja ho trobarem si ve Illa, però nosaltres hem de fer i hem de tenir els debats que hem de tenir, i els hem de tenir amb ànim de superar l'interès partidista, però a la vegada sent exigint i posant les coses sobre la taula. I si a més, com dius tu, pronostiques una repetició electoral, perquè ahir quan va posar...
No és un pronòstic, ho he posat a l'agenda, ho he marcat a l'agenda per no agafar un viatge el dia 6 d'octubre.
Bueno. Tenim tertúlia aquell dia?
No, és diumenge.
Potser podríem fer una transmissió dels resultats.
Ara tu deies això d'Illa. Jo quan deia això que tots tenien incentius per no explicar-nos el que volen fer, estava advertint davant, per exemple, aquells partits o candidats que ens demanaran el vot perquè no governi Illa. Ens heu de votar nosaltres, heu d'anar a votar, ens heu de votar perquè no guanyi Illa. No, perdoni, jo vull anar a votar per saber què farà vostè. I si no... perquè no guanyi Illa no el votaré vostè.
Clar, això s'ha d'acabar, no? Per tant, com a moviment.
Jo crec que hem de ser exigents amb això, de que no ens diguin votau-me a mi perquè no guanyin els altres, votau-me a mi per no sé què, en comptes de dir-nos no, votau-me a mi perquè jo faré això. I aquesta és l'advertència que jo faig de dir no ens ho deixem fer, això. Crec que és important, perquè... I en Pere Aragonès ja l'hem sentit, és a dir, no, m'heu de votar a mi per estabilitat, per responsabilitat, per no sé què, per què carai de responsabilitats i tot això, però si sou un govern incompetent, que el benefici del país és que plegueu ja d'una vegada, és a dir, quina responsabilitat hi ha en donar-vos suport, no? Però clar, és a dir... aquestes paraules buides que són de la política autonòmica de tota la vida, la responsabilitat, l'estabilitat, el progrés, tot això són paraules buides. I si algú ens demana el vot per això, jo no votaré. És a dir, jo no votaré ningú que em demani el vot amb aquests arguments. Això d'entrada. Jo crec que els que som aquí tots plegats, jo crec que ja tindrem temps de discutir en a qui hem de votar. Jo crec que avui no toca parlar de qui hem de votar perquè no sabem qui es presentarà encara, no sabem què decidirà l'ANC, no sabem què ens explicarà Puigdemont què vol fer, no sabem si en Graupera i la Clara Ponsatí trauran les signatures per presentar-se. És a dir, no sabem qui es presentarà, qui seran els candidats. Per tant, jo no tinc cap problema en aquests moments a dir que jo estic mirant-m'ho des de la barrera a veure què es forma, què ens proposen i què ens diuen. Ara, han de fer els deures, i... Esquerra Republicana vol que els voti, parlem-ne, que ho canviïn tot menys les sigles. Si ho fan, potser puc plantejar votar-los. Junts, això que deia ara en Vicent Partal, si Junts vol que els voti, doncs m'ha d'explicar les coses molt clares, perquè jo votar la Joventut de Convergència no ho faré. És a dir, votar Junts perquè manin les Joventuts de Convergència, no ho faré. Sigui o no sigui Puigdemont el número 1. Etcètera, etcètera. És a dir, la CUP té una ideologia clara, però és capaç de despistar qualsevol amb les propostes i amb les estratègies que... Això, és a dir, jo de la CUP tinc molt clar la seva ideologia. La seva estratègia no en tinc ni idea. en Grau Pere té el benefici del dubte perquè encara no ha tingut temps d'explicar-se. Supos que tothom dona per suposat que serà ell el número un, ni tan sols això està supos decidit. Però si l'únic que sabem del nou partit d'Anna Clara Ponsatí i en Jordi Grau Pere és que el número 1 serà en Grau Pere, jo necessito saber moltes més coses. No en tinc prou amb això. I la llista de l'ANC em sembla que encara es pot votar. Si no heu votat, votau, perquè el vostre vot serà decisiu sobre què fa l'ANC. És a dir, en tot aquest escenari és necessari que l'ANC hi sigui o no. Això encara, avui, si no heu votat, encara ho podeu fer. Per tant, hi ha molts de deures per fer. Jo estic tranquil perquè les eleccions són el 12 de maig i hi ha passat moltes coses encara. I podem parlar molt encara.
Jo crec que si ho plantegem amb mirada històrica, aquestes eleccions les hauríem d'encarar amb una alegria brutal. Perquè hem fet un munt de coses pel camí. Ens hem carregat el govern, un govern ineficaç, que ens l'havíem de carregar sí o sí, i ens l'hem carregat. I quan dic ens l'hem carregat, dic... tot, no, la tertúlia no. Dic l'independentisme, que ha sabut precisament no quedar-se en paraules. És a dir, el president Aragonès va arribar dient que faria la independència i el moviment independentista l'ha fet fora del Palau.
No l'ha fet fora els comuns? Perdó, eh?
Sí, també, però els comuns eren l'alternativa a la qual s'agafava després de que la pressió de l'independentisme ja no podia aguantar-la.
Clar, perquè va ser la CUP qui primer els va deixar i després va marxar.
Però fem llista de l'alegria, eh? Ens hem carregat el govern. Hem superat la repressió, podem discutir l'amnistia, el que és, el que deixa de ser, el que sigui, però n'hi ha una amnistia i aquesta amnistia va permetre un canvi en la situació de tota una gent que està reprimida durant 7 anys.
Jo voldria matisar això, però...
Deixa'm acabar. Ens hem carregat el govern, hem superat la repressió, hem posat Espanya potes en l'aire, està o no està potes en l'aire. Hem generat un moviment tan fort i tan potent que ens podem permetre el luxe de tindre 5 llistes més els abstencionistes repartint el nostre vot entre tots ells. Jo, esta setmana, he fet 40 anys de la fundació de l'MDT, del Moviment de Defensa de la Terra, i jo n'era militant, i escolteu, la situació d'avui comparada amb allò és estratosfèrica. Ens queda saber com ho hem de rematar. Ens queda això, saber com ho hem de rematar. Perquè el 2017, quan es fa el 155, el 155 el que intenta és que la independència quede fora del debat públic. I estem així, eh? I en aquestes eleccions estem parlant d'independència, no estem parlant de no sé què, estem parlant de com es fa la independència. I per això n'hi ha tantes llistes i per això n'hi ha tantes propostes. Per tant, amb tot això sobre la taula, ostres, jo crec que hem d'estar contents i que hem d'anar a aquestes eleccions contents. I si després fa falta una altra elecció per acabar d'aclarir, que em farà falta una altra. Però tot el que hem guanyat, o sigui, jo ja sé que som un país molt donat a la derrota, però tot el que hem guanyat i tot el que hem superat, vosaltres us penseu que era fàcil quan el 155 col·loquen a la presó, es lliuren la meitat del govern, se'n va la tramitat a l'exili, pensar que 7 anys després estaríem en disposició de tornar a posar la independència al mig, de que fins i tot la presidència anul·lada pel 155 puga tornar lliurement, bla, 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 bla. Home, ostres, no siguem tan pessimistes davant la realitat, que el que estem fent és monumental. Això que l'independentisme està fent és monumental.
No se sent...
No portaré la contrària, eh?
No sé com...
No, però, com diem, la repressió s'ha acabat. Ho sento, però m'ha vingut al cap Adrià Sas, que avui s'ha votat l'amnistia i que després, precisament li he dit jo per telèfon, que perquè una vegada més ens ha filtrat abans a la premsa que informar-lo a ell i m'ha tocat dir-li a mi, diguéssim, que l'havien rectificat la condemna a 3 anys de presó. Per tant, la repressió ha acabat entre cometes, diguéssim, no? Perquè veurem què passa realment amb la repressió.
Han triat un bon dia per confirmar la sentència de presó, no? Avui que es votava l'amnistia. En tot cas,
Feia dos dies que s'havia decidit i no havien decidit informar ningú.
Tenim en Dani Gallardo amb una ordre de recerca i captura per entrar a presó i tenim Adrià Sas amb una sentència ferma i executiva per entrar a presó.
I en Pablo Hasél tancat per la Generalitat.
Pablo Hasél tancat per les seues cançons, vergonyosament des de fa molt de temps. Per tant, vol dir, abans que entri en vigor la llei d'amnistia, tindrem més presos polítics. I en aquests moments, jo crec que és una cosa que entre tots la sabem bastant...
Sí, però perdona, no li podem treure valor a la derrota que l'amnistia significa al Deep State espanyol. Una cosa no treu
l'altra. Jo no vull cantar victòria abans d'hora.
Una cosa no treu l'altra. I evidentment, un cop passada l'amnistia, tornarà la repressió. I si li fa falta, en el seu moment, Pedro Sánchez tornarà a reprimir. No ens enganyem.
Absolutament, absolutament. No, és a dir, el que anava a dir és que no se'n parla gaire, però crec que a nivell tots més o menys en som conscients, perquè se saben les coses. En aquests moments hi ha més exiliats que mai. No hi havia hagut mai tants exiliats com ara. Avui que s'ha aprovat l'amnistia, l'exili s'ha multiplicat de gent. En molts casos que encara no se saben públicament, però que a nivell informal molta gent ho sap, no? Per tant, no ho sé. I hi ha una cosa que l'experiència dels indults ens ha deixat molt clara. I l'amnistia encara no sabem com s'aplicarà, com s'interpretarà, com s'allargarà, no sabem gaires coses d'això. El que sí que sabem és que la repressió contra el govern de la Generalitat, contra el Parlament de Catalunya, la repressió s'ha desactivat perquè s'ha desactivat l'independentisme. S'ha desactivat l'acció política desobedient, de confrontació o de fermesa. I, per tant, quan hi ha un acatament constant de totes les ordres i totes les polítiques que es fan des de Madrid, quan hi ha aquesta submissió radical de les nostres institucions, lògicament la repressió es desactiva, s'acaba la repressió perquè no hi ha res a reprimir. Si ningú fa res que mínimament l'exposi a la repressió perquè fan autonomisme del bo, doncs és normal que s'acabi la repressió. Ara, jo no vull que la repressió s'acabi perquè s'acabi l'independentisme conseqüent, perquè s'acabi la confrontació i perquè s'acabi la lluita efectiva per la independència. El govern que tenim ara, no? Pere Aragonès passarà també de manera infame a la història per ser el primer president de la Generalitat, que no li han posat mai una querella ni li han obert una causa penal.
Hi havia Montilla abans. Montilla
sí, tampoc. President independentista representa.
El primer president, Maragall tampoc.
Montilla
no?
Està en Agàs, que diuen que és xungo també.
Però vull dir que presidents nacionalistes independentistes no n'hi ha, no? És el primer, bueno, i és el primer després de l'1 d'octubre, no? És a dir, que després de l'1 d'octubre no et passi res, compte, que ell era secretari general de la Conselleria d'Economia que va entrar la policia a registrar-la abans de l'1 d'octubre i que no li passi res, té mèrit, té mèrit. I jo crec que ho hem dit moltes vegades, a mi que la repressió desaparegui o s'esvaeixi perquè tothom fa bondat, no m'interessa per res, això no és cap victòria, això és una victòria de la repressió, això és una victòria de l'Estat.
Jo crec que al final no són dues coses incompatibles. Vull dir, evidentment el PSOE no fa una amnistia perquè vol, la fa perquè s'ha vist obligat. S'ha vist obligat perquè necessitava els vots dels independentistes. A més, segur que algun de lles deu haver que ha vist que des del seu punt de vista i des del seu relat els hi podia funcionar. Escolta, mireu, aquí està l'amnistia, la reconciliació i tothom quiet. Els hi funcionarà en la mesura de que demostrem que després de la seva amnistia no ens quedarem quiets, que els nostres representants faran alguna cosa. No és que vulguem la repressió, però tots sabem perfectament que si la representació política de Catalunya contradiu i exigeix tractar d'igual a igual amb l'Estat serà reprimit. Qualsevol que es comprometi clarament i que faci passes, fins i tot discursives, cap a tornar a reclamar, tornar a aixecar i alimentar la consciència de que Catalunya està subjecta per la força, perquè la força de l'1 d'octubre continua actuant hoy. És a dir, avui Catalunya continua sent una part d'Espanya per la força. Llavors, qualsevol que torni a posar sobre la taula això i que vulgui aixecar-se contra aquesta força, desobeir-la i desafiar-la perquè Catalunya sigui el que volen els catalans, qualsevol que faci això serà reprimit. Això és una realitat. Per tant, aquesta és una altra cosa que hem de... És a dir, no es pot, i això ho hauríem d'haver pres, no es pot ser independentista a Espanya sense que reprimeixi l'Estat. Si no reprimeixi l'Estat és perquè no ets independentista, és així.
Em permets que ho digui d'una manera gràfica? Si Puigdemont torna sense immunitat, l'acusaran de malversar l'aire que respira. És la realitat. Vull dir, i no ho dic des del punt de vista derrotista ni d'un punt de vista pessimista, estic fent una anàlisi del que hem de tenir present quan decidim si votam i decidim en a qui votam. Que és que jo no donaré la meva confiança en algú que com a política antirepressiva em proposi fer bondat. No és una opció. No és una opció. I els que tenim ara, els que hi ha, tota la representació que hi ha ara al Parlament, té una única política antirepressiva que és fer bondat. És no moure res i allò que deien els franquistes de no te metas en política i no te passarà nada. Aquesta és la política antirepressiva que ens ofereixen els que hi ha ara. Per tant, qualsevol opció que es presenti i que demani el vot en aquestes eleccions, jo vull que em proposi una política antirepressiva diferent, que no sigui fer bondat, perquè això és molt fàcil. I això és renunciar a la lluita, diguéssim, no? I per tant, és la consciència de quin és el camí que ha de fer l'independentisme, que no deixa de ser el camí de l'1 d'octubre que ja l'hem fet, que tots l'hem fet. Que tots sabem com funciona això. Que com més gent hi ha plantant cara, menys capacitat repressiva té l'Estat. I per tant, necessitam que ens proposin què faran i que jo necessit que algú em digui que canviarà aquesta política de fer bondat davant la repressió.
Dit això, deixa'm un segon, Albano. El temps ha passat i els fets han passat. És a dir, el 2017... Crec que sabeu els dos, el Parlament en les jornades del 6 i el 7 de setembre, el dia més gloriós del Parlament de Catalunya, quan es va proclamar la llei...
Com a convidat, com a espectador.
Fundacional. Tu estaves no estaves encara com a diputat. I tu estaves com a diputat...
De Catalunya sí que es pot.
Aguantant l'Iceta i companyia i el teu amic Coscubiela. En aquell moment, el 2017, i dic aguantant perquè el va haver d'aguantar molt, això sempre li ho haurem de reconèixer. En aquell moment, el 2017, el PSOE estava a l'altra banda. El PSOE estava a la banda dels violents. Avui no pot estar-ho. Ara mateix no pot estar-ho perquè va la seva supervivència en joc. I això ho hem guanyat nosaltres. I per tant, ara la repressió, si ve... estan en unes condicions molt diferents. Perquè el 155, si el va fer el PP, és perquè Pedro Sánchez li va dir que sí. El PP sol no s'hauria atrevit a fer-lo. I ara n'hi ha unes condicions molt diferents. Aquí i sobretot a Europa. Perquè el d'Europa jo entenc que molta gent està decebuda, que Europa no ha fet res per nosaltres, etcètera, etcètera. Escolteu, en 7 anys no han lliurat ni a un independentista a la justícia espanyola. Europa ja sap molt bé del que estem parlant. I per tant, si ara ve una situació de repressió, és a dir, jo el que espero és que d'aquestes eleccions isca una nova situació de confrontació i que vinga la repressió espanyola, naturalment, perquè la repressió espanyola és la garantia que avancem cap a la independència.
I si ve eixa repressió...
I si no n'hi ha, és que no estem avançant.
I si no n'hi ha, és que no estem avançant. I si ve eixa repressió, vindran unes condicions molt diferents. I això és el que volia dir jo quan parlava de l'amnistia. Evidentment, l'Adrià i el Pablo Hasél i tots aquests continuen patint la repressió. Però jo el que volia dir era que quan vinga la repressió, si per exemple, el PP demana fer el 155, el PSOE farà el 155. Si, per exemple, n'hi ha que pegar... el PSOE pegarà, és a dir, ara no està en risc la pàtria només. Recordeu que un dels problemes que té Espanya és que no té patriotes. El problema, ara no està en risc només Espanya, està en risc el Partit Socialista Obrer Espanyol. I per tant, la situació avui és infinitament millor que la que teníem el 2017. I per això pot ser un momentum, les eleccions. Si apareix un Parlament que torna a plantar cara, i aleshores veurem què passa amb Espanya, perquè ara Espanya la tenim així del precipici, però n'hi ha que pegar-li l'empenta i que caiga. I aquesta empenta pot ser les eleccions.
És que havia vist que algú volia aplaudir i no volia estroncar l'aplaudiment. Val, perfecte. Em sembla bé la teoria de que has dit... Aviam si el PSOE aplica el 155, aviam si el PSOE enviarà les porres. Per saber tot això, cal que el resultat de les eleccions afavoreixi a les opcions, i aquí és la meva proposta d'avui, que ens expliquin quin paper jugarem, és a dir, els independentistes que es presentin a les eleccions han d'explicar no només què faran ells, quins són els seus plans, sinó hauran d'explicar si compten amb nosaltres i amb la mobilització com a eina de fer política o no. És a dir, crec que aquest empenya a l'Espanya pel precipici, aquest posar a Europa en una situació complicada i al PSOE en una situació complicada, això només es pot fer com es va fer l'1 d'octubre, amb la gent al carrer. No només, però sense, segur que no. Llavors, una de les coses que crec que hauríem en aquesta campanya electoral és estar atents, és com a independentistes, si compten amb nosaltres o no. I qui no compti amb nosaltres, jo crec que no cal ni votar-ho, perquè el que hem après justament l'1 d'octubre, que guanyem quan estem al carrer, que guanyem i que l'independentisme guanya quan els independentistes estan mobilitzats, no quan un senyor fa un discurset maco al Congrés de Madrid o quan aquí un president fa un discurset guapo. Els independentistes, que tampoc en fan, però és que a l'independentisme que no compti amb la força de la gent no és independentisme.
Hi ha una conclusió, Albano. Només n'hi ha un camí i aquest camí és la unilateralitat. I la unilateralitat només la pot exercir el poble amb el govern acompanyant-lo. No n'hi ha un altre camí.
Completament.
A l'Audiència Nacional que vas.
Jo crec que és absolutament cert i per això, clar, totes aquestes variables, transparència i que ens expliquin tot.
Doncs...
Tu dius, l'Espanya al costat del precipici, perdó, estem acabant ja?
Sí, però et deixo acabar.
No, deia que el que no faràs, diguéssim, és deixar caure el PSOE quan la teva llibertat personal la tens assegurada amb la pòlissa PSOE. És a dir, si tu ets un hostatge del PSOE perquè si no tens el PSOE vas a la presó, que la classe política catalana n'està pleníssim de gent d'aquesta, ara mateix, no deixaràs caure el PSOE. Per tant, en aquestes eleccions, jo, opinió personal, no es pot votar gent que siguin hostatges del PSOE. Evident.
Doncs amb mà.
Bueno, ho deixem per l'altra tertúlia.
Ho deixem per l'altra tertúlia? És que ens queden 5 minuts i volia aprofitar els últims 5 minuts per donar les gràcies d'aquest any. Gràcies a l'Albano i al Josep per apuntar-se. Gràcies a tots aquells que formen part de VilaWeb i s'apunten sempre a la tertúlia. Avui el Vicent ho representa, però són molts. El Josep Noel Arcas Ulleres, l'Esperança Camps, la ODH Arte, Recordo també un dia la Núria Cadenes, és a dir, moltíssima gent que s'ha anat sumant, la Clara Ardèvol, l'Oriol Babler, és que me'ls deixaré, i n'hi ha molts que ens han ajudat a entendre les informacions que passaven des de la redacció de VilaWeb. Gràcies a la Bet i a l'Aleix que ens ajuden a fer cada dia això per l'altra banda. Gràcies a l'Enric Gallí i a l'Alba Tebar, que són els que fan els vídeos aquests que es comparteixen a les xarxes. Gràcies als que compartiu a les xarxes, gràcies als que ens mireu, gràcies als que ens ajudeu a arribar a la gent cada dia. I jo aquí saca les meves gràcies, però l'Alba no m'ha dit, jo també vull donar gràcies.
Sí. Doncs... bueno, vàries també. Ara que has dit això dels que trien els... aquell que jo vull conèixer el que posa els subtítols de quan parlo.
Ah, veus, els gràcies als correctors que corregeixen els subtítols, sí, i que arreglen els subtítols.
Sí, jo moltes vegades miro el meu tros perquè veig que en els subtítols me van corregint, no? I llavors dic, ah, mira com ho ha posat. Això m'agrada.
Laura Gallego, Jordi Badia i Belsa Balla són els tres que ho fan.
Els agraeixo molt. A més, me'ls imagino de dir, bueno, ara li hem de posar això. M'encanta, és una manera d'aprendre català per mi. Dit això, no, volia explicar que nosaltres, clar, ho puc dir, no? Tenim un grup de Telegram. El Telegram no només el fem servir per lo del tsunami, el Telegram també el fem servir per comunicar-nos, si tenim un petit grup i anem comentant. Escolta'm, això ho hem mirat, que parlem, no? Una mica per organitzar la tertúlia, i sempre diem, mira... aquests estan comentant això per Twitter, mira quantes visites hem tingut. Vull dir que d'aquest costat de la tertúlia ens sentim molt acompanyats i moltes vegades ho parlem, no? De dir, cada setmana, i ens sap greu de vegades pensar, ostres, això ja ho hem dit, però jo crec que hi ha coses que s'han de repetir. I per això a mi m'agrada molt trobar-me amb en Josep els dijous, per dir que el governet ha de caure. M'agrada trobar-me amb en Josep quan cau el govern, i m'agradarà trobar-me amb en Josep per seguir comentant la jugada d'aquesta campanya electoral, que serà magnífica.
I ara que no tenim el governet, de què parlarem?
Del bon govern que sabrem triar els catalans el 12 de maig.
Jo, afegint-me a tots els agraïments, els de Natxell i els de Albano, volia fer un agraïment per tots vosaltres, que hi sou sempre. Jo he detectat una cosa que em sembla, que, és a dir, fins i tot les tertúlies avorrides i les plastes que tenim també, sou fidelíssims i sou sempre, i per tant un agraïment també per seguir-nos tot aquest any, i el que vulgui dir la web que continuem, aquí estarem.
O l'Audiència Nacional.
No, no. L'Audiència Nacional no ens farà callar, no.
Sí, perquè últimament hem tingut algunes tertúlies que parlàvem de l'amnistia, que dèiem, ja deuen estar farts de nosaltres.
Ens avorrim nosaltres mateixos parlant del mateix tema.
Però mira, Pere Aragonès ens ha alegrat els pròxims mesos i parlarem d'eleccions al Parlament de Catalunya. Vicent, no sé si vols agrair algú més o com a convidat no vols afegir.
En tot cas, agrair a l'Albano i al Josep. Quan els van proposar això, si recorden, va ser un moment en què sobtadament TV3 va decidir prescindir de la seva presència en antena. Per això li diguem tertúlia proscrita. Però va ser molt fàcil fer-ho amb ells. Crec que ho van fer en 2 setmanes, si no recordo malament. O sigui, 2 setmanes ja teníem la tertúlia funcionant. Moltes gràcies per haver confiat en VilaWeb, per la feina que feu cada setmana, i moltes gràcies, evidentment, a banda dels oients, als subscriptors de VilaWeb, perquè tot això que fem ho podem fer perquè n'hi ha 25.000 subscriptors en aquest cas que han decidit ajudar-nos a poder fer en obert tota aquesta feina, que són els que en definitiva fan possible que cada dia oferim el diari en obert, pugueu llegir tot el contingut del diari, pugueu veure com aquestes, i deixaré un punt de misteri amb les sorpreses interessants que us trobareu durant la campanya electoral. I com diu Bolle, aquí la deixo.
Doncs amb això ho deixem per avui. Ens veiem la setmana que ve a la tertúlia proscrita.